Bon dia. S'atorguen més de 240.000 euros en total a 15 afectats per la pedregada de fa un any.
Ràdio Olot. L'informatiu del matí.
Vam presentar la documentació, pressupostos, el que ens, d'alguna manera resumit clar, el que ens costava fer el desamiantatge i això sembla que és el que ens donaran aquestes ajudes. No, com més metres tens quadrats afectats, menys ajuda et donen, per tant és probable que no acabi de cobrir el 100% de l'afectació, però bé, ha tardat però ha sortit.
És un dels afectats, Bernat Francesc, que ha valorat així l'arribada de les ajudes que reclamaven. A Santa Pau és on hi va haver-hi més afectats, amb un total de 12 que rebran una ajuda econòmica per retirar l'amiant de les cobertes malmeses. Des del sector celebren l'arribada d'aquestes ajudes, però lamenten que han hagut d'esperar un any i creuen que ha estat massa temps. Des de l'Agència de Residus de Catalunya expliquen que el procés previ s'ha d'escurçar i que és un fet a millorar. De seguida repassarem aquest i d'altres temes. Òbviament ampliarem més informació també d'aquest i d'altres temes, tal i com dèiem, d'avui dimarts 7 de juliol de 2026, el dia que té molta més informació i que ara mateix repassem en forma de titulars.
El dia en 4 minuts.
L'Espai Cràter rep estudiants internacionals per segon any consecutiu. Es tracta de l'EPOS Summer School, on doctorats, investigadors novells i experts de diferents països del món fan una estada a la Garrotxa i treballen en reptes de la gestió de dades científiques i de la ciència oberta. N'ha parlat Juan David Solano, estudiant de postdoctorat a Estònia com a geòleg.
Además de los volcanes, ayer estuvimos caminando por las montañas y tal, y es precioso, los volcanes es lo más importante para nosotros como geólogos, pero la naturaleza también está súper bien.
96 estudiants i professionals d'arreu del món participaran en els workshops internacionals d'arquitectura i paisatge i de fotografia, uns workshops dirigits per l'estudi RCR Arquitectes i que aquest any s'han hagut i s'han volgut enfocar en la millora d'espais de la ciutat d'Olot i del castell de Santa Pau. Un dels tutors del workshop d'arquitectura de paisatge és l'Alberto Collet.
Intentamos, por tanto, estructurar durante las dos semanas que dura el workshop un proyecto en concreto. Este año trabajamos en la calle Fontanella en Olot y trabajamos sobre una mejoría del espacio en términos culturales. Estamos trabajando en términos de vivienda y de museo de la casa.
Al barri de Bonavista s'estrena en la segona edició del cinema La Fresca en català Olot. Les projeccions es faran al llarg d'aquests propers 3 dimarts de juliol. Des de la regidoria de la llengua catalana destaquen l'èxit de l'edició de l'estiu passat i remarquen la importància de normalitzar l'ús social del català. En la primera projecció al barri de Bonavista també hi haurà activitats pels més petits. La regidora de Llengua Catalana a l'Ajuntament d'Olot és Susana Pagès.
Avui presentem una nova edició de cinema La Fresca en català a Olot. L'any passat vam fer-ho, va tenir bastant d'èxit, va venir molta gent i hem decidit repetir la iniciativa perquè era una iniciativa que funcionava, que portava cinema a diferents punts de la ciutat i ho feia en català, que és el que ens interessa, que se senti català a tot arreu de la ciutat.
I la combinació d'elements clàssics del circ i metàfores de la natura són les protagonistes del circ a la plaça d'aquesta setmana. Una proposta de la companyia francesa Chausons de Rouge, que vol acostar un espai espectacle diferent que acosta el ball i les acrobàcies. Escoltem precisament en aquest sentit la Tena, que és una de les organitzadores d'aquest circ a la plaça.
I elles, bueno, treballen molt el funambulisme, però també treballen el màstil, o sigui, aprofiten una mica les mateixes perxes per fer també un treball amb màstil. Ja ho heu vist, un espectacle preciosíssim. Elles són tècnicament brutals, o sigui que ens espera un gran... Un gran espectacle. Sí.
I en esports, Olot acollirà la Supercopa d'Espanya d'hoquei patins masculí i femení aquest setembre. Durant els dies 23, 24 i 25 de setembre, els millors equips d'Espanya disputaran el primer trofeu de la temporada a la Josep Jou. Serà la segona vegada que Olot acolli aquest esdeveniment pel que fa a la categoria masculina, ja que de la femenina serà, de fet, la primera edició. N'ha donat més detalls al president de l'hoquei Olot, Jordi Gironès, als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió.
Fa uns anys sí que vam tenir la masculina, o sigui, seran 3 dies de els quatre millors equips d'Espanya que jugaran a Olot, a la pista Josep Jou. Aprofitam que tenim unes instal·lacions de la Josep Jou molt preparades per l'hoquei, doncs, bueno, des de l'Ajuntament hi havia aquesta possibilitat i van creure doncs, també necessari fer-ho. Doncs, tornarem a gaudir d'un cap de setmana d'hoquei de primer nivell.
De l'hoquei marxem al futbol. La Unió Esportiva Olot vol aconseguir arribar als 1.250 socis per aquesta temporada de segona federació. Des de la Junta Directiva del Club s'ha fet la presentació oficial de la temporada on han exposat els objectius i la campanya de socis per aquest curs. Escoltem el responsable de màrqueting de la Unió Esportiva Olot, Pep Puggerí, que afegeix que fer-se soci de l'Olot surt pràcticament gratuït.
Continua sent una quota gaire bé gratuïta, ja que amb els avantatges que les empreses patrocinadores i col·laboradors de la Unió Esportiva Olot, com Xàrtic, com Bassols, ens proporcionen, gairebé el preu del carnet surt gratuït. Tenim descomptes en les quotes telefòniques, tenim percentatges també descomptes i bescanvis al bon preu esclat, o sigui, una ganga, vaja.
I també en esports, Olot no falla la cita amb Mollet per donar visibilitat a l'esclerosi múltiple. Aquest diumenge la capital garrotxina va ser partícip de la iniciativa que té com a objectiu recollir fons per combatre la malaltia. Desenes de persones es van llançar a l'aigua de la piscina municipal com a acte simbòlic per part de l'organització. El regidor d'esports a l'Ajuntament d'Olot és Aniol Sallabona.
És una campanya solidària, per això hi ha aquestes parades aquí, per poder fer la teva aportació voluntària, per poder fer un donatiu que pugui ajudar la Fundació, seguir amb les seves línies d'investigació, amb les seves línies de suport a les famílies i a les persones que pateixen esclerosi múltiple, i per altra banda doncs, també tenen sempre productes que estan molt i molt bé, i amb aquesta venda d'aquests productes doncs, sempre també s'acaba contribuint a la causa.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
I a Catalunya, Espanya i el món, avui és notícia els diversos incendis simultanis que posen al límit els bombers. Milers de confinats a l'Anoia i Sentmenat. El foc ha afectat quatre indústries de Vilanova del Camí i també diverses cases a la urbanització de les Garrigues i la Pobla de Claramunt. L'incendi a les Gavarres, la calor i el vent, principals obstacles per donar el foc per controlat. Prop de 200 efectius dels bombers mantenen la vigilància per evitar revifades, amb especial atenció al flanc dret, que el que podria fer avançar el foc cap a Girona. Unes 5.000 hectàrees cremades i més de 10.000 evacuats per l'incendi a la Catalunya del Nord. Les condicions meteorològiques són molt desfavorables i hi ha 7 bombers ferits. La meitat dels municipis de Catalunya en risc molt alt o extrem d'incendi i noves restriccions a l'espai natural. Es tanca l'accés al Montsec d'Ares i al Montsec de Rubies i es manté el tancament del massís de les Gavarres a la Ribera Salada i a la Baronia de Rialb. El jutge Daniel Begoña Gómez viatja a Turquia, però sí que li permeten a Londres. La parella de Pedro Sánchez havia sol·licitat permís per acompanyar el president espanyol a la cimera de l'OTAN i per assistir després a la graduació de la seva filla. Nou robatori en un museu a França. Roben joies de cristall valorades en 4 milions al museu Lalique. La sala arriba mesos després del robatori del Louvre i obliga el museu a tancar temporalment per reforçar, en aquest cas, tot el tema de la seguretat.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició. Ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
I pel que fa a la previsió meteorològica, tot indica que entrarem en els dies de més calor d'aquest segon episodi de l'onada de calor. Veurem si superaran els valors registrats durant la primera onada del juny. El nou repunt de la temperatura afectarà principalment l'oest de Catalunya, tant a primera hora com al migdia. En alguns punts de la meitat est, la màxima es pot relaxar lleugerament. En qualsevol cas, ja es calculen valors de 41 o 42 graus a les comarques de Ponent o Terres de l'Ebre. El Servei Meteorològic de Catalunya, de fet, manté activats nombrosos avisos per calor i no augmenta la intensitat. El domini del sol es mantindrà, matisat per la formació de nuvolades de tarda al Pirineu i Prepirineu. En aquest cas, no es descarta que pugui descarregar alguna gotellada cap a l'Alt Pirineu. També, fruit de la massa d'aire càlid, poden arribar alguns núvols prims a la tarda pel sud de Catalunya. Pel que fa al vent, seguirà predominant un vent del sud a moderat a estones per Terres de l'Ebre, al sud de Ponent i al prelitoral, però també a la tarda a la Costa Brava. De cara a dimecres, la temperatura pot repuntar cap a l'extrem nord-est, mentre que la resta es mantindrà o pujarà lleugerament. Estarem probablement dins de la fase més delicada d'aquesta segona onada de calor.
Ràdio Olot, ja es toca.
Ràdio Olot, ja es veu.
Ràdio Olot ja és part de tu. Descobreix la nova aplicació per a dispositius mòbils de Ràdio Olot. Ràdio Online.
Podcasts.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. La nova app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android.
I s'atorguen, com dèiem, més de 240.000 euros en total a 15 afectats per la pedregada de fa un any. A Santa Pau és on hi va haver-hi més afectats, amb un total de 12 que rebran una ajuda econòmica per retirar l'amiant de les cobertes malmeses. Des del sector celebren l'arribada d'aquestes ajudes, però lamenten que han hagut d'esperar un any i creuen que ha estat massa temps. Des de l'Agència de Residus de Catalunya expliquen que el procés previ s'ha d'escurçar i que això és un fet a millorar. Roger Serna.
L'Agència de Residus de Catalunya ha resolt la concessió de subvencions destinades a la neteja, retirada, transport i al tractament dels residus d'amiant, conegut més popularment com a fibrociment, de cobertes d'edificacions afectades per pedregades que van tenir lloc a les comarques de la Garrotxa, Ripollès i l'Alt Urgell l'any passat. En el cas de la Garrotxa, ho recordaran bé, va ser el juny del 2025 i va afectar especialment explotacions agràries com, per exemple, de Santa Pau. Un dels afectats és Bernat Francesc, que ha valorat així l'arribada de les ajudes que reclamaven.
Van presentar la documentació, pressupostos, d'alguna manera resumit clar el que ens costava fer el desamiantatge i això sembla que és el que ens donaran aquestes ajudes. No, com més metres tens quadrats afectats, menys ajuda et donen, per tant és probable que no acabi de cobrir el 100% de l'afectació, però bé, ha tardat però ha sortit.
S'han atorgat ajuts a 34 beneficiaris per un valor de 330.984 euros. A la Garrotxa reben ajuts 3 municipis: Santa Pau amb 12 atorgaments, Sant Joan les Fonts amunt i Mieres amb 2. En total, 15 beneficiaris. El valor conjunt d'aquests ajuts és de 240.214,75 euros. La major part dels beneficiaris són persones físiques, autònomes i comunitats de veïns, però hi ha també empreses. Francesc lamenta haver viscut un any a l'espera d'aquestes ajudes.
La feina seguia i tu sabies que ho havies de tirar endavant i hi hagués ajuda o no hi hagués ajuda. És una mica allò, si sempre diuen que sí que hi haurà i no surt mai, encara pateixes més. Si d'un bon principi diuen que sí o diuen que no, la patacada és completament diferent, però tu saps que has de tirar endavant. D'altra manera, ha sigut una mica el joc aquest de sortiran i s'han allargat moltíssim.
Per la seva banda, el secretari de la Comissió per a l'Erradicació de l'Amiant a Catalunya, Francesc Bonin, ha admès que el procés s'ha d'agilitzar.
S'ha d'obrir aquest termini, hem de rebre totes les peticions, s'han de valorar, i aquest termini també de possibles reclamacions, i un cop que ja s'ha assolit, sí que es fa l'adjudicació. I amb l'adjudicació sí que és molt més ràpid, vull dir que un cop que tinguem la justificació de que s'ha fet la retirada, aquest pagament sí que es fa en menys d'un mes. El procés previ és el que hem de trobar la manera de poder-ho escurçar.
Bonin també ha explicat els detalls de l'amiant i el per què és important retirar-lo.
Això que es pretén és accelerar la retirada d'aquest material. Sabeu que això es va prohibir, aquest material es va prohibir. A vegades parlem d'amiant i no tothom té clar què és. L'amiant és un tipus de mineral amb el qual es van fabricar moltíssims materials. un d'ells és el fibrociment, que és el que es coneix com a oralita, que és el que és el més abundant. És l'últim que es va prohibir el 2002, i el que estava instal·lat es podia mantenir mentre estigués en bon estat o fins al final de la seva vida útil.
Els imports s'han determinat segons els metres quadrats d'amiant a retirar, atenent aquest escalat. Cobertes d'amiant de fins a 49 metres quadrats amb 2.000 euros, de cobertes d'amiant de 50 metres fins a 99 metres quadrats per 40 euros al metre quadrat, cobertes d'amiant de 100 metres quadrats fins als gairebé 500 metres quadrats per un preu de 30 euros al metre quadrat, les cobertes d'amiant de gairebé 1.000 metres quadrats a 25 euros al metre quadrat i aquestes cobertes d'amiant a partir dels 1.000 metres quadrats a un cost de 20 euros al metre quadrat.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife, embalatge responsable, futur sostenible.
Més notícies del dia d'avui. L'Espai Crater rep estudiants internacionals per segon any consecutiu. Es tracta de l'EPOS Summer School, on doctorants, investigadors novells i experts de diferents països del món fan un estat a la Garrotxa i treballen en reptes de la gestió de dades científiques i de la ciència oberta. Jan Bretxa, més informació.
Espai Cràter acull per segon any consecutiu l'EPOS Summer School, una escola d'estiu internacional que ha reunit diversos participants d'arreu del món per aprofundir i aprendre en la gestió i l'ús de les dades en l'àmbit de les geociències. Índia, Mèxic, Guatemala, Ruanda, Itàlia i Argentina són alguns dels països dels seus participants que han trepitjat l'Espai Cràter entre el 28 de juny i el 4 de juliol. N'ha parlat Juan David Solano, estudiant de postdoctorat a Estònia com a geòleg.
Además de los volcanes, ayer estuvimos caminando por las montañas y tal, y es precioso, los volcanes es lo más importante para nosotros como geólogos, pero la naturaleza también está súper bien.
Aquesta escola està impulsada per l'EPOS, la principal infraestructura europea de recerca en ciències de la Terra, i el seu objectiu és facilitar l'accés i l'intercanvi de dades sobre fenòmens com els volcans, els terratrèmols o la dinàmica de l'interior del planeta. Aquest programa de l'Espai Cràter acull unes sessions teòriques, tallers pràctics i dinàmics per treballar en grup basat en casos reals. Federico Bujer és estudiant de postdoctorat a la Universitat de La Plata, a Argentina.
Bien, en general, mi doctorado fue bastante teórico y numérico, eso quiere decir que no trabajaba con datos reales, y como ahora paso una etapa postdoctoral en la academia, mi objetivo es empezar a trabajar con datos reales, y esta escuela es especialmente particular para aprender esas cosas.
Gràcies a la ubicació de l'Espai Cràter i de la Garrotxa, una terra de volcans, els estudiants creuen i veuen com la nostra comarca és un lloc ideal per realitzar actes i recerques singulars.
I seguim parlant d'estudiants perquè són 96 els estudiants i professionals d'arreu del món que participaran en els workshops internacionals d'arquitectura i paisatge i de fotografia. Uns workshops dirigits per l'estudi RCR Arquitectes i que aquest any s'han volgut enfocar en la millora d'espais de la ciutat d'Olot i del castell de Santa Pau.
Carrers de Cultura Olot 2 és un dels exercicis que s'ha realitzat aquest any en el Workshop d'Arquitectura i Paisatge 2026. És la 19a edició que fa aquest estudi, que ho fa cares a nivell internacional. Els alumnes del workshop han tingut la feina de treballar un dels reptes que es troba a Olot, la regeneració del nucli antic de la ciutat. Una proposta centrada a activar la relació d'Olot amb la natura a través de la restauració dels seus edificis. Un dels tutors del workshop d'arquitectura de paisatge és l'Alberto Collet.
Intentamos, por tanto, estructurar durante las dos semanas que dura el workshop un proyecto en concreto. Este año trabajamos en la calle Fontanella en Olot y trabajamos sobre una mejoría del espacio en términos culturales. Estamos trabajando en términos de vivienda y de museo de la casa.
Un workshop que, com la resta, no se centra només en l'arquitectura, sinó en la fotografia d'arquitectura, que també ha sigut la seva protagonista. Hisao Suzuki, un dels fotògrafs més rellevants d'arquitectura contemporània, és el tutor del 14è Workshop Internacional de Fotografia.
Nosotros también estamos disfrutando mucho, porque ambos lados, de la gente que viene y nosotros también colaboramos que aprenda más y para llegar finalmente disfrutar mucho de fotografía. Llevamos 24 personas, que es más gente que ha venido. estos durante 14 años. Entonces, un poquito, mucho trabajo, pero hacemos disfrutando.
La meitat dels estudiants d'aquest workshop són internacionals i un dels països amb més rellevància és Mèxic. Maria Morfín és estudiant de Mèxic en el workshop de fotografia d'arquitectura.
Es muy interesante ver los diferentes puntos creativos que tienen alrededor del mundo. Uno en México hace las cosas de cierta manera igual a los mexicanos, pero estando aquí te das cuenta que hay un millón de formas de capturar arquitectura, de diseñar arquitectura y de convivir todos juntos a través de una arquitectura que nos une, que ahorita es la de RCR.
Els workshops d'aquest 2026 tenen un objectiu molt clar: construir una reflexió progressiva sobre les possibilitats d'intervenció contemporània en diversos conjunts patrimonials, a Olot i, com a novetat, al Castell de Santa Pau.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
Parlem ara de cultura i parlem de llengua, de territori, perquè al barri de Bonavista s'estrena en la segona edició del cinema a la fresca en català, a Olot. Les projeccions es faran al llarg d'aquests propers 3 dimarts de juliol. Des de la Regidoria de la Llengua Catalana destaquen l'èxit de l'edició de l'estiu passat i remarquen la importància de normalitzar l'ús social del català. En la primera projecció al barri de Bonavista també hi haurà activitats pels més petits, Esteve Puigbó.
L'Ajuntament d'Olot enceta la segona edició del cicle de cinema La Fresca en Català, un conjunt de projeccions a l'aire lliure per tal de fomentar la vida comunitària als barris. Aquesta segona edició és degut a l'èxit de la primera que es va fer l'any passat. En parla Susana Pagès, regidora de Llengua Catalana de l'Ajuntament d'Olot.
Avui presentem una nova edició de cinema La Fresca en Català, a Olot. L'any passat vam fer-ho, va tenir bastant d'èxit, va venir molta gent i hem decidit repetir la iniciativa perquè era una iniciativa que funcionava, que portava cinema a diferents punts de la ciutat i ho feia en català, que és el que ens interessa, que se senti català a tot arreu de la ciutat.
Aquest any també s'hi suma el barri de Bonavista, que a part de les diverses activitats organitzades per l'Associació de Veïns, ha volgut impulsar el cinema a la fresca, amb la voluntat d'apropar aquests films en català a la ciutadania.
A partir de les 7, que faran com jocs per mainada, perquè bueno, també és una pel·lícula que és maca però que està també molt enfocada per mainada. Vindran aquesta gent a fer això i hi haurà servei de bar, posarem la caravana, es vendran crispetes, l'Ajuntament posa tombones, la gent pot portar una manta i seure a terra i fer una mica de família.
Les pel·lícules es projectaran durant 3 dimarts de juliol, els dies 7, 14 i 21. Totes les sessions es faran a les 10 de la nit. Com Ensinistrar un drac, Cantadors o Mamma Mia són alguns exemples de les projeccions que es faran. Aquesta proposta vol dinamitzar la llengua, normalitzar l'ús social, generar espais de convivència i participació.
La combinació d'elements clàssics del circ i metàfores de la natura són les protagonistes del circ a la plaça d'aquesta setmana. Una proposta de la companyia francesa Chausons de Rouge que vol acostar un espectacle diferent que acosta el ball i les acrobàcies.
Una setmana més de juliol, la plaça de Braus tornarà a acollir una nova proposta de circ. Com ja és habitual durant aquest mes, aquest lloc emblemàtic de la ciutat acull una nova proposta de circ pensada per a tota la família. La setmana anterior va haver-hi E, de la companyia Fly Pig Miss, i aquesta setmana és el torn de la companyia Shoes and Gush, que porten la proposta Epices, que s'estrenarà aquest dimecres 8 de juliol.
I elles, bueno, treballen molt el funambulisme, però també treballen el màstil, o sigui, aprofiten una mica les mateixes perxes per fer també un treball amb màstil. Ja ho heu vist, un espectacle preciosíssim. Elles són tècnicament brutals, o sigui que ens espera un gran espectacle. Sí.
Es tracta d'una proposta que combina els elements més clàssics del circ, com la corda i el trapezi. Concretament, 4 acròbates ballarins eviten una estructura metàl·lica que s'alça com un arbre. Sense tocar terra, s'hi adhereixen, s'hi transformen i li donen vida. Inspirat en un bosc vibrant i misteriós, l'espectacle dibuixa un ecosistema d'encontres visibles i invisibles.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
En esports parlem d'hoquei. Olot acollirà la Supercopa d'Espanya d'hoquei patins masculí i femení aquest setembre. Durant els dies 23, 24 i 25 de setembre, els millors equips d'Espanya disputaran el primer trofeu de la temporada a la Josep Jou. Serà la segona vegada que Olot acull aquest esdeveniment pel que fa a la categoria masculina, ja que de la femenina serà la primera edició.
Olot repetirà com a centre de referència de l'hoquei patins estatal per uns dies. La Real Federació Espanyola de Patinatge ha fet oficial aquest dilluns a la tarda que Olot acollirà la Supercopa d'Espanya d'hoquei patins en categoria masculina i femenina. Se celebrarà els dies 23, 24 i 25 de setembre a la Josep Jou, on es jugaran les semifinals de la categoria femenina. Dissabte serà el torn de les del masculí i diumenge es disputaran les dues finals. En el cas de la masculina, els equips que la jugaran seran l'Igualada Hoquei Club com a campió de Lliga, el Liceo com a campió de Copa del Rei i els dos següents millors classificats en competició regular, com el Barça i el Club Patí Calafell. Pel que fa a la categoria femenina, Vilassana, Palau, Telecable de Gijón i Fraga seran els quatre conjunts que jugaran la competició. N'ha donat més detalls al president de l'Hoquei Olot, Jordi Jornanès, als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió.
Fa uns anys sí que vam tenir la masculina, o sigui, seran tres dies de dels quatre millors equips d'Espanya que jugaran a Olot, a la pista Josep Jou. Aprofitant que tenim unes instal·lacions de la Josep Jou molt preparades per l'hoquei, doncs, bueno, des de l'Ajuntament hi havia aquesta possibilitat i van creure doncs, també necessari fer-ho. Doncs, tornarem a gaudir d'un cap de setmana d'hoquei de primer nivell.
La competició s'emmarca en Olot, Ciutat Europea de l'Esport, i se suma a la llista d'activitats esportives que s'han fet en el que va de 2026 i les que es faran a la capital garrotxina. Pel que fa a l'hoquei patins, serà un nou esdeveniment que es disputarà a la Josep Jou i que demostra l'auge d'aquest esport a la comarca.
I parlem ara de futbol. La Unió Esportiva Olot vol aconseguir arribar als 1.250 socis per aquesta temporada a Segona Federació. Des de la Junta Directiva del Club s'ha fet la presentació oficial de la temporada, on han exposat els objectius i la campanya de socis per aquest curs lloc coll de carrera.
La Unió Esportiva Olot té l'objectiu de la permanència entre Sella i Sella i vol quedar-se un any més a la categoria. Per fer-ho també necessita el suport dels garrotxins i garrotxines a l'estadi municipal. A nivell de la campanya de socis és bastant similar a la de la temporada passada. L'objectiu del club és poder arribar als 1.250 socis, una massa social que aconseguiria omplir l'estadi durant els diumenges de partit. Ho explica el responsable de màrqueting de la Unió Esportiva Olot, Pep Puggerí, que afegeix que fer-se soci de l'Olot surt pràcticament gratuït.
Continua sent una quota gairebé gratuïta, ja que amb els avantatges que les empreses patrocinadores i col·laboradors de la Unió Esportiva Olot, com Xàrtic, com Bassols, ens proporcionen gairebé el preu del carnet surt gratuït. Tenim descomptes en les quotes telefòniques, tenim percentatges també descomptes i bescanvis al bon preu esclat, o sigui, una ganga, vaja.
L'Olot vol continuar creixent pel que fa a socis i massa social, tot i que és conscient que des del mateix club han d'oferir una millor experiència per als espectadors a l'estadi municipal. I és que segurament a tot Espanya no hi ha un club que tingui un arrelament al territori, valors i futbol social com si els té la Unió Esportiva Olot. La seva política de fitxatge al futbol social i l'arrelament a Catalunya el fa diferent dels altres. Puggerí assegura que això ha de ser una de les raons per les quals el garrotxí vulgui ser soci de l'Olot.
Som conscients que com a club hem de millorar l'experiència a l'estadi del soci, de l'aficionat, per anar sumant més gent que ens vingui a veure cada cap de setmana. Tenim un estadi antic, amb molta ànima i amb molta olor a futbol, però és cert que l'hem d'anar millorant. Ara estem canviant les llums gràcies a l'Ajuntament. L'Ajuntament és molt conscient que tenim una infraestructura doncs, molt antiga i a poc a poc anirem fent millores que segur que fan que el soci i l'aficionat doncs, tingui més ganes de venir.
Des de la Unió Esportiva Olot també ofereixen una atenció a tots els socis a la botiga del carrer Sant Rafel els dimarts i els divendres, on tota la gent pot anar a resoldre els dubtes que tingui.
De ser conscients que la Unió Esportiva Olot és un projecte que ens posiciona entre els 10 clubs més importants de tota Catalunya, vale? Tant per categoria com per moviment social i acció. Segurament si parléssim de vinculació amb el territori, de defensa del futbol català, ens posicionaria directament amb el top 3, i si a sobre hi sumem doncs, la part social i la sostenibilitat econòmica, doncs, jutgeu vosaltres mateixos, però estaríem molt amunt.
Des de la Unió Esportiva Olot també ofereixen una atenció a tots els socis a la botiga del carrer Sant Rafel els dimarts i els divendres, on tota la gent pot anar a resoldre els dubtes que tingui.
I Olot no falla la cita amb el Mulla't per donar visibilitat a l'esclerosi múltiple. Aquest diumenge, la capital garrotxina va ser partícip de la iniciativa que té com a principal objectiu recollir fons per combatre la malaltia. Desenes de persones es van llançar l'aigua per la piscina municipal principal com a acte simbòlic per part de l'organització, Francesc Fernández.
Com és habitual, cada any l'associació Mollet organitza a diferents punts del país petits actes que serveixen per donar visibilitat a la gent que pateix l'esclerosi múltiple. A Olot, tant la piscina municipal com la de les Tries van reunir desenes de persones per fer aquest salt a l'aigua de forma simbòlica. El regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Daniel Sallabona, destaca que en dies com aquest la gent es pugui solidaritzar amb la causa.
És una campanya solidària, per això hi ha aquestes parades aquí, per poder fer la teva aportació voluntària, per poder fer un donatiu que pugui ajudar la Fundació, seguim les seves línies d'investigació, les seves línies de suport a les famílies i a les persones que pateixen esclerosi múltiple, i per altra banda, doncs, també tenen sempre productes que estan molt i molt bé, i amb aquesta venda d'aquests productes doncs, sempre també s'acaba contribuint a la causa.
Aquesta malaltia afecta principalment a dones i actualment no hi ha cap cura per combatre-la. Sallabona ens parla sobre la importància que té fer activitats que puguen involucrar gent amb aquest tipus de malalties.
Bé, nosaltres des de la regidoria d'Esport concretament sabem, no, que és important poder oferir activitats adaptades a totes aquestes persones que puguin patir algun tipus d'enfermetat, algun tipus de patologia, per això doncs intentem col·laborar amb la gent de l'esclerosi múltiple en jornades com la d'avui, sabem els beneficis que pot aportar l'esport i per tant sempre doncs estem oberts i encantats de poder ajudar i donar un cop de mà a tots aquests col·lectius que pensin i que puguin pensar que a través de l'esport poden trobar una millor qualitat de vida.
Els interessats en aportar el seu gra de sorra amb l'associació ho podien fer a través d'una donació en metàl·lic o Bizum o comprar merchandatge que ha estat a l'entrada de la piscina en diferents dies de la setmana.
I fins aquí l'informatiu matinal d'avui dimarts 7 de juliol del 2026, com sempre, amb tota la informació de la Garrotxa i de la comarca de la Garrotxa, que recordeu que podeu tenir molta més informació, informació més actualitzada a la nostra pàgina web, a garrotxadigital.cat, i també a les nostres xarxes socials, Instagram, Twitter i Facebook. Que vagi molt bé i gràcies, com sempre, per la confiança.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.